Teatre radiofònic, amb amants del teatre i Cugat Mèdia, cada últim dilluns de mes a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Cada trimestre un autor o autora diferent. El segon cicle el dediquem a Pere Calders. L'escriptor, periodista i dibuixant català Pere Calders i Rossinyol neix el 1912 i ens deixà el 1994. Al llarg de la seva vida va rebre, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi de 1982 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 1986. A més de contes, Calders també va escriure diverses novel·les i articles periodístics en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. Els seus escrits destacaven per ser irònics i, de vegades, fantasiosos. Al llarg d'una trajectòria de més de 5 dècades, Calders es va mantenir fidel a la vocació de distreure i divertir el lector a partir d'històries deliciosament absurdes, explicades amb una capacitat imaginativa remarcable. La seva recepta literària és molt rodona, perquè sempre aconsegueix inserir una mica de màgia en situacions d'una gran quotidianitat. Segons ell, escrivia perquè tenia el cap ple d'històries. En principi, deia, les escrivia per explicar-me-les a mi mateix, tot posant-les en net. De moment, no comptava amb l'opinió dels altres. Jo, tot sol, era empresari i públic. Però mentiria si no confessés que quan algú, un amic, em va dir que de tant en tant l'encertava, em vaig sentir molt afalagat. Els tres contes que hem seleccionat per aquest cicle són obres mestres del gènere fantàstic, en què el capteniment natural i quotidià dels personatges davant la irrupció de l'insòlit o l'inexplicable posa en qüestió la frontera entre el real i l'absurd i la desplaça a les convencions de la nostra percepció del món, portadors d'un humor desencantat, singularíssim i amable, que, amb el deixant particular de la ironia i de la tendresa de Calders, el situen entre els grans creadors universals del gènere. Avui els oferim el tercer i últim conte del cicle de Pere Calders, El jurament hipocràtic. En Lluís Comtal i Masferrer li fa mal l'esquena i va al metge. És un jove pulcrament vestit, de molta educació i més aviat tímid. Era la primera vegada que acudia al consultori i no tenia historial registrat. Deia que no volia que li fessin radiografies ni cap prova, que li donessin pastilles i anar provant fins que millori o mori. Narrador, Paquita Puig. Doctor Galceran, Toni Balaguer. Lluís Comtal, Ricard Mariner. Infermera, Elisa Martí. Senyora Artigau, Gisela Figueres. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
La tercera visita de la tarda fou un jove pulcrament vestit, de molta educació i més aviat tímid. Era la primera vegada que acudia al consultori i no tenia historial registrat. El doctor Galceran el va fer seure.
Vostè dirà.
El meu nom és Lluís Comtal i Masferrer i sóc originari de Tarragona, però he viscut molts anys a Perpinyà. Tinc, em fa pena dir-ho, una excel·lent posició econòmica.
I què li passa?
Una punxada al costat dret, de cop i volta, sense com va ni quan costa. Em passa al costat esquerre i allí, si me'l convé, torna a fluctuar.
El doctor Galceran omplia una fitxa sense apassionar-s'hi.
Experimenta vostè alguna altra molèstia?
No sé si és molèstia, però és estrany. Fa dies que no puc fixar l'atenció. Llegeix un llibre i m'atrapo girant els fulls a manyocs, o bé, si parlo amb algú, sento que els meus ulls els salten com si fos una tanca. Tot jo darrere els ulls, planto l'amic, el conegut o la visita.
Tregui's l'americana i la camisa. Faci el favor.
No vull cap examen. Ni anàlisi, ni radiografies, ni res. Estic esgarrifat.
Davant la cara de sorpresa del doctor, en Comtal i Masferrer afegí...
Ja li he dit que sóc de bona posició econòmica. Tingui paciència. Pagaré el que calgui, però, si us plau, no em posi les mans al damunt.
Doncs què vol que faci, jo?
Vagi provant pastilles. N'hi ha tantes ara. Si veiem alguna que em va bé, ja l'haurem encertada. Si no n'hi ha cap, seré home mort sense necessitat que em martiritzin. La intenció és aquesta.
Si es tracta d'això, val més que vagi a veure un herbolari. Tinc un prestigi que m'estalvia de fer segons quins papers. De manera que...
El doctor s'aixeca, tot llançant a la paperera la fitxa començada. El jove, sincerament compungit, li digué...
Si he vingut a causa del seu prestigi, però un metge ha de ser com un amic del malalt, o no?
Sí, això sí.
I una mania, segons com, ja és un símptoma que compta, oi?
També és veritat.
Doncs ja ho veu. Aquí em té amistós i maniàtic. Al capdavall, la culpa la tenen vostès per sembrar el terror amb la propaganda dels tumors malignes.
El doctor Galzeran havia aprofitat l'endreç de la conversa per calmar-se i tornar a seure.
Miri, li faré una nota per a un psiquiatre que és un dels millors del país. Com a amic, ho afirmo sense falsa modèstia. El trobarà més divertit que no pas jo, que sóc eixut de caràcter. I referent a la mania, posi les seves mans amb confiança.
Això és un consell primari i que no calia perquè el cap el tinc bé.
Va insistir en l'aspecte de l'alt servei de la professió mèdica d'una banda i de l'altra en els drets de l'home i en algun postulat que ja venien de la Revolució Francesa.
Cregui'm, no demano res que el pugui ofendre. Suposo que entre els prospectes que rep sempre n'hi ha d'haver algun que li desperta curiositat. Doncs anem-los provant.
Mentre escoltava, va semblar que el doctor Galzeran tenia una absència, perquè feia l'efecte que la mirada se li havia clavat a la paret. De cop i volta preguntà...
M'ha dit que el cognom de vostè era Comtal?
Sí.
No és corrent. El seu pare, per casualitat, no és pas notari de Reus.
Ho era. Ara viu retirat. Aquests dies és a Monte Carlo, a veure les curses.
Home, el gran Fregoli. Li deien Fregoli perquè es canviava de vestit dues o tres vegades al dia. Però si es tracta del meu millor amic de la joventut...
Dispensi'm, no ho sabia.
Tanmateix, el to de l'entrevista havia canviat i el metge s'obrí de cor i ja feia l'evocació dels vells temps.
Però per què no m'ho ha dit d'entrada la seva filiació?
Això del gran Fregoli m'ha vingut de nou. D'altra manera, no hauria acudit aquí perquè tinc per norma moral no abusar de les coneixences.
Però si és d'aquelles coses que desfan el gel, suposo que ara que ja sabem qui som, no tindrà cap inconvenient en treure's la camisa.
Em sap greu, però tot queda igual. O pitjor, el meu pare fa la seva vida i jo la meva. Sempre ha anat així.
El senyor Lluís Comtal i Masferrer va iniciar el gest d'anar-se'n.
He estat encantat d'haver conegut un amic tan íntim del meu progenitor. Quan torni de Monte Carlo i li ho expliqui, estic segur que tindrà una alegria.
En aquell moment de crisi de la conversa, la infermera del doctor Galzeran va entrar al despatx després de trucar discretament. Era una noia molt ben trobada, que amb la sola figura ja assumia els clients en un estat de contemplació inquieta, sense empitjorar-los la salut. Per aquesta causa, i perquè era puntual i servidora, el doctor n'estava molt content.
Perdonin que els interrompi, però hi ha la senyora Artigau i la seva filla. Tenen hora donada i ja passen 20 minuts. La senyora diu que no es poden esperar més.
És veritat.
Jo ja me n'anava.
Vostè què dius? Les despatxaré de seguida.
El doctor Galzeran s'aixeca i l'agafa pel braç. Era un home de reaccions sentimentals lentes, potser degut a la mateixa professió. Però quan reaccionava, ho feia fort. Aquella fugaç evocació de la seva joventut l'havia deixat vibràtil com una corda sonora. I ja que havia saltat el mur de la seva fredor habitual, no estava disposat a perdre-s'ho. La infermera va donar-li una mirada expressiva.
Doctor, no podem rebre dues visites alhora, sobretot si són de sexes oposats. I en segon lloc, que el consultori només té dues portes, una d'entrada que comunica amb la sala d'espera i una altra de sortida que porta directament al replà davant l'ascensor.
Fins aleshores, l'ordre de circulació interior era inflexible.
No sol passar que un client visitat retorni a fer antesala. Però això darrer, esclar, es podria arreglar sense gaire mal efecte.
Però la qüestió dels sexes pesava, no es podia negar. A tal explicació, aferrat a la seva idea, el doctor Galzeran digué...
La senyora Artigau ve a causa d'una granissada de la seva filla. Una acné senzilla, sense cap importància. Venen perquè comprovi els efectes d'una pomada. Les enllestiré de seguida.
I sobtadament, el doctor tingué una inspiració sense ganes ni temps de meditar-la. Obrí un armari, em va treure una bata blanca, neta i emmidonada, i va allargar-la al jove comtal i Masferrer com si fos un ordre.
Posi-se-la i segui en aquella taula. Faci veure que estudia això.
Va donar-li una radiografia de tòrax. En comtal i Masferrer, sense acabar-la d'agafar...
Oh, és que tinc prova de dret canònic a les 7.
En aquesta hora? Au, va.
En realitat, ignorava raons per objectar l'hora. Si molt convé, no en tenia cap. I ajudar el xicot a engiponar-se la bata.
Jo li faré una targeta pel professor. Però, home, si et puc tractar de tu, si podia ser fill meu.
Aquesta frase banal, tantes vegades dita, té una força notable en alguns moments de la convivència humana, sobretot si a qui toca el paper de fill en estat de projecte és tímid i propens als sentiments purs. El jove, sense saber ben bé què li passava, va trobar-se vestit de blanc, assegut davant d'una taula i contemplant, a contraclaror, unes costelles desconegudes.
Que passin!
La infermera no havia dit ni un mot, però era molt expressiva i es veia que no aprovava res. Mentre marxava, anava dient...
Ja s'apanyaran. Jo, mentre cobri cada mes, sóc persona manada.
La senyora Artigau i la seva filla. El consultori s'omplí d'un perfum de preu. I per culpa de les bones maneres, en Comtal i Masferrer va fer una planxa subtil de no saber-se el paper. Així que va veure que entraven senyores, es va aixecar i va esbossar una reverència, oblidant el valor entès d'un uniforme que l'havia de sexuar i deixar-lo al marge de la frivolitat social. Oportuna o no, aquesta acció instintiva va servir-li per comprovar que mare i filla estaven molt bé. No sabia, esclar, que un dels orgulls de la senyora Artigau era poder dir de tant en tant...
Avui ens han tornat a prendre per germanes.
Semblen germanes.
Aquesta vegada no vinc per la nena.
La veu de la senyora Artigau era plena de matisos.
Vinc perquè em firmi una recepta de somnalina. El tòtil del farmacèutic diu que ara no me'n pot vendre si no és per prescripció facultativa.
A poc a poc, a poc a poc. Jo no li he dit mai que prengui aquestes pastilles. El farmacèutic ha fet molt ben fet, perquè la somnalina...
Doctor, no em surti que la somnalina porta barbitúrics. Si els barbitúrics matessin, jo ja fora morta. Ja ho veu, tan ferma i tan tranquil·la.
Ferma, sí, no es podia negar. Va riure nerviosament, massa estona en relació amb la modesta càrrega d'humor de les seves paraules.
Segui, faci el favor.
El doctor Galzeran la va fer seure, i en Comtal i Masferrer, desvivint-se i amb ganes de desempallegar-se de la radiografia, ni que fos per un moment, acostar una cadira a la nena.
Segui, faci el favor. Sí, sí, nena, ves que topéssim a les fosques.
Era una idea llampeguejant, coses que s'acuden sense proposar-s'ho. Però en Comtal va tornar al seu lloc a contemplar la pel·lícula de les costelles, ple de turbació, meditant si no hauria errat triant la carrera de lleis. El doctor Galzeran va adoptar un to professional i explicava a la senyora que tot allò no era cap broma.
Vostè no sap que és un síndrome de retirada? I les idiosincràcies, la confusió, sense parlar de les depressions severes que poden arribar fins al coma i la paralització respiratòria.
Apa, doctor, no sigui antipàtic i faci'm la recepta. Fa anys que prenc somnalina i no em passa res. Al contrari, dormo d'una tirada i em llevo alegre, amb el cap clar, àgil i amb ganes de canviar tots els mobles del lloc.
Tornar a riure amb una rialla llarga, desproporcionada. Sort que era bonica i qualsevol cosa l'afavoria, però aquella rialla era excessiva. En Comtal i Masferrer, que era partidari del dret universal a les pastilles, a les injeccions, feia costat mentalment a la senyora. Pensava...
D'afició trobo que cadascú ha de buscar allò que li convé i que els farmacèutics no han d'interferir la lliure tria de comprimits. En una societat més perfecta, les farmàcies haurien de ser com supermercats, on els clients agafarien dels prestatges les capses que els agradessin més. Les pagarien a la sortida i llestos. Ara, Si els laboratoris fabricaven productes que fessin mal, un contrasentit intolerable i de responsabilitat ben seva, tot el rigor de la llei damunt d'ells. De fet, com passa amb les conserves i els formatges, de manera que no seria cap novetat. I tothom sap que conserves i formatges, per exemple, poden matar i els venen sense recepta, igual que les bicicletes i tantes coses.
Aquesta reflexió simple, pura i en estat primitiu va reforçar encara més els motius que ja tenia. Volgué expressar el seu afecte a la senyora Artigau, encara que fos amb la mirada, i es va girar com si volgués posar la radiografia de més llum contra la finestra. Però els seus ulls van topar amb la filla en comptes de la mare i se li van envermellir les galtes. En canvi, la noia serena, amb una plom que la feia atractiva, va somriure.
Miri, senyora Artigau, farem això. Prendrà tota la tritalina, mitja pastilla, una hora abans de ficar-se al llit. Li farà el mateix efecte i és un producte totalment innocu.
La senyora va fer un gest que semblava de fàstic o de menyspreu, però fi, delicat.
En tot cas, me'n passaré la pastilla sencera. No m'agrada fer res a mitges, ni que sigui innocu. Miri, farem una cosa. Em prendré això que diu vostè i, per si fallava, doni'm la recepta de la somnalina. La guardaré a la tableta de nit sense tocar-la, com a recurs extrem.
Jo no fallo mai.
Fou com si donés la visita per acabada. Amb lletra grossa, omplí un full de receptari i l'allargà a la senyora Artigau, que va agafar-lo sense convenciment i el va guardar al portamonedes.
Si no em va bé, demà a primera hora em tindrà a casa seva, a reclamar la somnalina. Si no l'encerta, ens haurem de llevar tots dos de bon matí.
Va dir-ho amb un posat simpàtic, fent el cor fort. El metge es va posar dret i, amb el propòsit de dissimular la seva duresa, preguntà...
I l'acné de la nena? Com va?
Ah, ja ni me'n recordava. Aquella pomada és estupenda. Vostè rai, quan vol. Per cert, fa un parell de dies que aquesta fleu m'estossega. Potser és un vici nou, però ara que som aquí val més assegurar-nos-en. Sempre tinc la por de la tieta Palmira.
Es veu que la tieta Palmira havia passat per una mala experiència pectoral.
Treu-te el jersei, nena, que el doctor Galceran et mirarà el pit.
La nena s'alça i es disposa a treure's el jersei.
Quin dia tinc, que es deuen pensar que sóc de fusta.
Els altres no creien res, l'ignoraven. La bata blanca el convertia en una peça més del consultori. Hi havia moments que semblava pintat a la paret. Tenia la mà enrampada de tant aguantar la pel·lícula.
I ara què faràs, eh? Havent-hi un bus viu i natural a la vista, qui obliga a badar?
Sentia darrere d'ell la fresa de la roba i un diàleg suggestiu que li desbordava la imaginació.
Què farem amb aquesta noia? Sembla una perdiu.
Quants anys té?
Em farà 18 a finals de primavera.
Doncs no pateixi, que de perdius com aquesta tothom en voldria tenir un sarró ben ple.
El jove comtal va trobar que el metge s'escapava del carril professional i que si això valia, ell quedava deslligat de qualsevol compromís. Va tenir una d'aquelles arrencades que fan que els tímids, de tant en tant, envesteixin a cegues. S'aixecà de sobte i, brandant la radiografia, anava a dir «Aquesta taca em fa mala espina». Però, precipitat i embarbussant-se, només pogué arribar a dir...
Aquesta taca em fa mal espí.
Gairebé top amb la infermera, que li barrava el pas com si desplegués unes ales invisibles.
Hem de preparar la prova del senyor Rovira.
A mi què m'explica?
Sentir que l'estiraven per una màniga i que se l'emportaven darrere un paravent que marcava una petita separació dins del consultori del doctor Galceran. Desquitllentes, tot passant d'una revolada en Comtal i Mas Ferrer, pogué veure una silueta d'adolescent ben aprofitada. Total res, una visió fugaç que només va augmentar la seva turbació.
No se'n dóna vergonya?
Ja era hora que algú es preocupés del meu estat d'esperit. Què es pensen vostès, que sóc un moble?
No cridi, que el sentiran. I pensi que aquí fins i tot els mobles tenen una missió sagrada. No coneix el jurament hipocràtic, vostè?
De vista, de passada. Però a mi només m'afecta com a part protegida. He vingut a demanar assistència.
Instintivament, la infermera li va prendre el pols i en Comtal i Mas Ferrer, en sentir el contacte de la mà de la noia, segons com es miri, es va calmar, però segons com, no.
Em sembla que està excitat.
Sí, tinc una mena d'esverament. En aquesta casa represento la part feble, ho repeteixo. Mentre no hi hagi una demostració contrària, sóc un malalt amb tots els drets. Aquest vespre, si no té compromís, m'agradaria d'anar al cinema amb vostè.
Les darreres paraules el van sorprendre a ell mateix, com si no fossin seves. De feia temps, esperava un capgirell miraculós, que algun dia, en llevar-se, es descobriria un caràcter nou i, en comptes de la timidesa, l'assistiria una ardida naturalitat.
Doncs ja hi sóc. Ha estat de mitja tarda i no de bon matí.
Però en el fons no n'estava segur. La noia somrigué. Quan li anava a contestar, va cridar-la el doctor Galzeran.
Senyoreta Amàlia!
Sol, darrere el paravent, en Comtali Mas Ferrer estengué lleugerament els braços i va baixar el cap per contemplar la bata. Va venir-li un dubte gros.
I si en comptes d'un metge sembla un perruquer?
Això el va desarmar i tornar amb un sobresalt a la pusil·lanimitat acostumada. Es va treure la bata i la deixà damunt d'una cadira. En aquells instants es vestia la nena, que si anéssim a escoltar la ciència no tenia res al pit, un estossec nerviós i prou. La senyora Artigau tornava a la punya dels hipnòtics, però la van aturar secament. S'havia acabat la visita.
Tornin dimecres vinent a 4:45. Les acompanyo a la porta.
En Comtali Mas Ferrer, a poc, reaparegué al mig del consultori. Anava una mica refiat per la confiança demostrada. Comptava amb el tuteig amb el qual l'havien distingit poc abans. Però el doctor Galzeran, en el curs del dia, passava centenars de vegades d'una cosa a l'altra. La mare i la filla l'havien distret del joc de les evocacions i el gran Fregoli tornava a dormir en el calaix dels records. Contemplar el jove, i exagerant l'estupor, li digué...
Encara volta per aquí, vostè. No li fa pena. A la seva edat i amb els carrers plens de primavera.
És que jo...
Res, home, res. Vingui a veure'm el dimecres que ve a 4:45.
Ja ha tornat a interpolar l'horari de visites. Coincidirem de nou amb la mare i la filla.
Per culpa de la lentitud de reflexos, no tingué temps de pronunciar ni un mot. Va deixar que el guiessin fins a la sortida. Al peu de la porta, la senyoreta Amàlia, plena d'inflexions meloses, li digué...
D'acord, aquesta nit, a 10:00, al vestíbul del cinema Alexandra.
Fins aquesta nit.
Llàstima de les presses i del temps que fuig, perquè en realitat la història hauria de començar aquí. Els 12 mesos següents foren, per en Comtali Mas Ferrer, d'una agitació memorable... I al final, el seu pare el va desheretar per culpa de la senyoreta Amàlia. Gran escàndol a Reus i tot de vides canviades. En els moments més crítics, quan el jove Comtal sotmetia els esdeveniments a revista, es feia creus de les primes parets del destí.
Amb dos consells d'amics en cartera, havia dubtat entre el doctor Emili Mira el Peix i el doctor Antoni Galzeran. Si en lloc de l'un hagués triat l'altre, quina diferència. No podia ser, i sort hi ha del secret d'aquestes coses, que si hagués escollit el doctor Mira el Peix un prodigiós encadenament d'atzars i de circumstàncies, m'hauria endut a la República de Costa Rica per a morir prematurament assassinat en una baralla per qüestions d'interessos.
Doncs aquest ha estat el jurament hipocràtic, el tercer conte de Pere Calders d'aquest espai mensual de radioteatre, uns programes que fem associació a mans del teatre i Ràdio Sant Cugat. Per cert, el proper mes començarem un nou cicle amb tres contes de Mercè Rodoreda. Ens tornem a trobar d'aquí a un mes al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.